Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Són 2:15. Bon dia, amics i amigues. La llibertat es pot entendre com una capacitat i un valor que tots tenim i que només es pot utilitzar per al benefici propi o, d'altra banda, pensem que pot ser un servei, i aquesta és la que dona sentit a la seva existència, aquesta dimensió. Així s'ha expressat el Papa aquest matí en la reflexió de l'Audiència General al Vaticà, en què ha elogiat la tasca de les religioses ministres dels malalts, fundades per Santa Soledat Torres Acosta, que passen nits senceres, ha recordat, cuidant els més febles. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que la Santa Seu acaba de fer públic que l'agenda de pregària diària i la configuració de notificacions dels tres moments d'invocacions amb el Sant Pare, al matí, a la tarda i a la nit, a més d'altres opcions, són les grans novetats d'una nova versió de l'aplicació Click to Pray. I la diòcesi de Terrassa ha organitzat per aquest cap de setmana la novena edició de les Jornades Transmet, novetat i actualitat de la fe. Aquest any el lema és el camí de la comunió i la sinodalitat per la nova evangelització. D'altra banda, el bisbe de Bilbao, Joseba Segura, ha valorat en una entrevista al programa Camins de Ràdio Estel que s'emetrà aquest vespre a les 8 el paper que l'Episcopat i les comunitats cristianes a Euskadi han desenvolupat amb encerts i amb errors quan la banda assassinava i intentava imposar la por a la societat basca. Ara, 10 anys després, ha recordat que els cristians continuen ajudant les víctimes. Aquestes i altres informacions sense distància fins a les 2.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El Papa ha assegurat aquest matí que les persones som lliures en proporció amb el que servim als altres, sobretot als pobres, durant una audiència general dedicada a la idea de llibertat a partir de la carta de Sant Pau als cristians de Galàcia. Francesc ha assegurat que la fe aporta la gran novetat per entendre i viure aquest valor humà.
La vida nueva en Cristo es una llamada a la libertad. Pero ¿cómo se expresa esa libertad? El apóstol presenta dos ideas contrapuestas. Por un lado, una falsa concepción de la libertad que considera que todo es lícito, que vive según el instinto, las pulsiones, los deseos egoístas, siguiendo los criterios de me gusta o no me gusta. Esa es una libertad vacía y que nos deja vacíos por dentro.
Després de l'aclariment, el pontífex ha definit l'autèntica llibertat com una projecció de la pròpia realitat personal cap als altres amb generositat.
La verdadera libertad, la libertad en Cristo, no busca el propio interés, sino que está guiada por el amor y se expresa en el servicio de los demás. Somos verdaderamente libres cuando amamos y servimos gratuitamente a quienes nos rodean, de modo particular a los pobres. El amor nos hace libres, nos lleva a elegir y obrar el bien, nos mueve a servir. Por otra parte, no olvidemos que la caridad tiene también una dimensión social, es decir, que no deja a nadie al margen, no es selectiva, sino que busca el bien de todos.
En les salutacions, el Sant Pare ha elogiat la tasca de les religioses serventes de Maria Ministres dels Malalts, fundades al segle XIX per Santa Maria Soledat Torres Acosta, amb una representació present aquest matí a l'Aula Pau VI del Vaticà.
Veo que allí están las ministras de los enfermos, la hija de la madre Torres Acosta. Estas monjitas se pasan las noches cuidando a enfermos y duermen un rato del día. Son un ejemplo de lo que es servicio hasta el fin, con abnegación de sí misma. Sigan por este camino. Gracias por lo que hacen.
Finalment, el bisbe de Roma ha expressat en forma de pregària el seu desig que l'acció d'amor i misericòrdia marquin l'ús que tots podem fer de la nostra llibertat.
Pidamos a Jesús, modelo de caridad y servidor de todos, que nos libere de nuestras esclavitudes y nos ayude a ser auténticamente libres, impulsándonos a amar con gestos concretos de misericordia y caridad.
Com a anècdota, en els primers moments de l'audiència d'avui, un nen s'ha acostat al papa per saludar-lo i Francesc ha comentat la situació assegurant que la llibertat de l'infant per apropar-se i no tenir por, com si fos a casa seva, és digna d'agrair, i encara més en un nen que ha donat aquest testimoni sortit del cor. D'altra banda, la Santa Seu acaba de fer públic que l'agenda de pregària diària i la configuració de notificacions dels tres moments d'invocacions amb el Sant Pare, al matí, a la tarda i a la nit, a més de la possibilitat de participar en la comunitat de pregària en xarxa i a l'escola de pregària, són les grans novetats d'una nova versió de l'aplicació Click to Pray. La plataforma inclou el lloc web, l'aplicació, les xarxes socials i el newsletter i està disponible en 7 idiomes, que són l'espanyol, l'anglès, el portuguès, l'italià, el francès, l'alemany i el xinès, i ja compta amb més de 2,5 milions d'usuaris arreu del món. Ara es renova amb millores en cadascuna de les funcionalitats de l'aplicació amb la versió 2.0 beta, ja accessible de manera gratuïta per Android i iPhone. La presentació d'aquesta nova versió del Click to Pray 2.0 es va fer ahir a la sala de premsa de la Santa Seu, amb la participació, entre d'altres, del director internacional de la xarxa mundial de pregària del papa, el jesuïta Frederic Fornós.
Sense distància, un panorama presentat a prop de tu.
Passen 6 minuts i mig de 3 quarts de 2, canviem de qüestió. La diòcesi de Terrassa ha organitzat per aquest cap de setmana la novena edició de les jornades Transmet, Novetat i Actualitat de la Fe. Aquest any el lema és el camí de la comunió i la sinodalitat per la nova evangelització. L'activitat comença ja aquest mateix divendres a 9:15 del vespre a la Catedral del Sant Esperit, amb una escola de pregària per a joves presidida per l'administrador diocesà Salvador Cristau. Jaume Galobart, delegat d'Apostolat Seglar del Bisbat de Terrassa, ha explicat a Ràdio Estel que aquestes jornades van néixer ara fa 9 anys en el si dels organismes diocesans de govern i de representació, amb l'objectiu d'impulsar la nova evangelització.
Ens va semblar important fer unes jornades que ens ajudessin a la reflexió i a la formació de tots plegats. Així neixen les jornades Transmet. I alhora començar-nos a conèixer. Perquè ara sí que ja ens anem coneixent, però el nou bisbat és Vallès Oriental i Vallès Occidental, que a vegades hi ha desconeixement mutu. I les jornades Transmet és un bon moment de comunió i eclesialitat. Per això encara les continuem amb força d'èxit i les tenim sempre presents a tots els calendaris de les activitats diocesanes.
Després de la vetlla de divendres amb joves, l'endemà, dissabte, el professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, Salvador Pié, també rector de la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona, pronunciarà la conferència Marc a 11:15 del matí al Centre Borja de Sant Cugat del Vallès. Serà amb el títol El camí de la comunió i la sinodalitat. Després, a 12:15 del migdia, es presentaran les accions del Pla Pastoral Diocesà de Terrassa per aquest curs i el treball per al Sínode dels Bisbes. Finalment, a 13:00 se celebrarà pròpiament l'obertura de la fase diocesana del mateix Sínode. I diumenge, a 17:00, com a novetat, a la parròquia de Sant Esteve de Granollers, hi haurà una sessió sobre Església i Comunió i Cultura, amb la presentació i la reflexió sobre l'aportació de la cultura a la comunió eclesial. Inclourà un concert d'orgue a càrrec de Vicenç Prunés, que interpretarà obres de Bach amb el cor de cambra de Granollers, dirigit per Marc Díaz. Us expliquem, a més, que l'Aula Magna del Seminari Conciliar de Barcelona va acollir ahir una conferència sobre la participació de tots els creients en la vida de l'Església. Van a càrrec de Dario Vitali, professor de la Pontifícia Gregoriana de Roma i un dels redactors del document preparatori per al Sínode dels Bisbes 2023. Aquesta sessió, que es va poder seguir per streaming a través de l'Ateneu Universitari Sant Pacià, s'emmarcava en l'etapa diocesana ja d'aquest sínode, que acaba de començar i que durarà fins a l'abril. El títol va ser El poble de Déu i la seva participació en la sinodalitat de l'Església. En una entrevista a Ràdio Estel, el mateix Dario Vitali va qualificar ahir a la tarda d'apassionant la preparació del document per aquest sínode.
El punto de partida era comprender, ¿no?, la sinodalidad en la Iglesia, y todos somos en este tema en estado de aprendizaje, ¿no? Porque no es una cosa tan frecuente en la Iglesia Católica, no, también que pasó el Concilio Vaticano II con la idea de participación de todo el pueblo de Dios.
Dario Vitali va destacar també la importància que ara hi hagi una fase diocesana del sínode i després una segona per països per cloure el procés finalment amb una tercera continental. El 2023 l'Assemblea General presidida pel Papa valorarà els continguts en què tots els creients poden haver fet la seva aportació.
Al migdia i al vespre, la informació arriba sense distància a Ràdio Estel.
Recte final del nostre espai informatiu aquest migdia. L'Església ha expressat a través de diversos representants en les últimes hores la seva visió davant del dia d'avui, el desè aniversari del missatge en què ETA anunciava el final definitiu de la violència terrorista. El bisbe de Bilbao, Joseba Segura, ha valorat en una entrevista exclusiva al programa Camins de Ràdio Estel, que s'emetrà aquest vespre a partir de les 8, el paper que l'Episcopat i les comunitats cristianes a Euskadi van desenvolupar amb encerts i amb errors quan la banda assassinava i intentava imposar la por a la societat basca.
Y aunque los obispos vascos también habían manifestado reiteradamente que estaban en contra de la violencia y que ningún asesinato estaba justificado por ningún motivo, y eso lo habían hecho con una gran claridad y contundencia también en los 80, sin embargo, las víctimas, o muchas víctimas, se sentían solas, se sentían mal acompañadas también por los responsables de Iglesia y por la comunidad cristiana. Yo creo que hay una gran falta que tuvimos. Y bueno, poco a poco nos hemos ido dando cuenta de eso y hemos intentado de alguna forma hacer un planteamiento totalmente distinto de ese acompañamiento.
El bisbe de Bilbao, Joseba Segura, ha confirmat que l'Església està acompanyant arreu d'Euskadi les víctimes en les ferides que encara arrosseguen 10 anys després del final del terrorisme a Terra. Recordeu aquesta entrevista exclusiva al bisbe de Bilbao, Joseba Segura, la podeu escoltar amb Rafa Sanahuja i tot l'equip en el programa Camins a partir de les 8 del vespre avui. I el moviment FTACristiansdeBase.cat ha organitzat per aquests propers mesos, a partir d'aquesta tarda, amb una propera sessió, un curs sobre coneixement de Catalunya i l'espiritualitat. Està adreçat a estudiants universitaris de diverses disciplines perquè coneguin algunes qüestions fonamentals de la societat i la història de Catalunya que els siguin útils per a l'anàlisi del present. També es busca que aquests nois i noies rebin ajuda per prefigurar el futur en un moment d'incertesa social i política com el que vivim. Els organitzadors, a més, es marquen com a repte que aquests estudiants descobreixin la visió religiosa actual des d'una perspectiva oberta, partint de les grans preguntes de l'home. Precisament aquestes grans preguntes seran tema de la sessió d'avui a partir de les 6 de la tarda amb el doctor en història Josep Oton. Les sessions es fan tots els dimecres no festius fins al 4 de maig de 6 a 8 de la tarda a la seu de la Institució Cultural del SIC, Cultura, Informació i Cristianisme, a la Via Augusta 205 de Barcelona. I encara breument us comentem que la banda que va segrestar 17 missioners i familiars a Haití ha exigit un alt rescat com a requisit per al seu alliberament. Segons hem sabut avui, el grup conegut com els 400 Mawozo demana fins a 17 milions de dòlars americans a canvi de posar en llibertat els capturats, és a dir, 1 milió per cadascun d'ells, segons ha informat el diari The Wall Street Journal. Fins aquí l'actualitat sense distància. Us deixem amb l'informatiu Estel Migdia i amb el Joan Trias i tot l'equip. Abans, un apunt sobre l'edició que aquesta setmana ens ofereix el Setmanari Catalunya Cristiana. Tornem a 6:45. Adéu-siau.
Poble crucificat. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fixem en què el país caribeny, en l'enèsima crisi, alça el crit a la comunitat internacional perquè les ajudes vagin en la direcció correcta. El nostre llegat al món és ser la primera colònia en alliberar-se. Representem els valors humans. Defensa Jacqueline Gauthier, directora de l'Hospital Pediàtric Sant Damien. La doctora Gauthier ens perfila quins són els col·lectius més vulnerables al país en aquests moments.
They are, you could say, they are women also. Women and children are very vulnerable in healthcare.
En termes mèdics, en termes de sanitat pública, no solament els nens, sinó també les dones. És a dir, que serien els dos grups de població.